tu el menges i a partir d'aquí no notes el sabor, ja...
Ja t'ho neutralitza tot,
exacte. I un picant que té molt sabor i et deixa tastar coses diferents i notar els ingredients de les altres coses. Saps el que vull dir?
Sí, perfectament. Perfectament, perquè a mi m'agrada molt. Normalment són dels que arrisca, eh? Quan diuen, això pica molt, eh? Dic, trae pa acá.
Som-hi.
Trae pa acá.
Saps què m'agrada molt? El wasabi.
El wasabi.
És un tipus de picant. No.
Però és que a mi m'agrada el picant, però justament el sabor del wasabi no m'agrada. És a dir,
vaja.
Ja, és així.
Saps a qui li agrada també molt el picant? Júlia Julbe.
Ah, sí?
Ah, Júlia. Mira. Sí, sí. A mi m'agrada. A mi m'agrada el picant. Jo sempre arrisco, això em ve de la meva mare, que també és molt amant del picant. Doncs jo soc partidari, però hi ha gent que no ho suporta. Jo la Sara, la meva esposa, doncs no ho suporta. Tot i que sigui re, un toc, ja no, ja ha de sortir corrents i beure llet i fer històries, perquè no ho suporta. Doncs aquesta és la pregunta, per participar en el sorteig de la cistella que brava en el Dia Mundial del Menjar Picant. Comenteu-vos quina relació teniu... Això t'agrada, Joan. Quina relació teniu amb el picant? Us agrada? Molt? Poc? Massa? Us senta bé? Malament? Pregunta molt oberta.
Que escolta'm, que dic jo, el picant a vegades...
Què vols que ho facin des del vàter?
Que deixa la llengua dormida, no? Sí que deixa la llengua dormida a vegades el picant. Que si ens envieu un àudio de WhatsApp amb la llengua dormida, com si algú us hagués picat molt, estaria bé. 663-99-30-62, a més tindreu punts extra per aquesta cistella de Capraó.
663-99-30-62, vinga, participeu perquè la cistella és fantàstica.
Vinga, va.
I volem escoltar-vos i llegir-vos.
Gràcies, Rafa, fins ara.
Ràdio Estel. Condrohelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc Condrohelp, de Laboratoris Marnis. Condrohelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana Condrohelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central,
93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Pràcticament 6 minuts que passen de les 10 del matí. Ui, avui tenim temps, eh? Ferran Serra, què tal?
Bon Hola, dia. Bon dia, molt bé.
Eva Vives, què tal?
Molt bé, bon dia.
Montse Lamua, què
Fatal.
Tal?
Fatal.
Sí, perquè estic sense Passa. Veu, veus?
Ui! Oh. Doncs acosta't més al micro.
M'acosto més al micro.
Ara. Allò, mira, doncs veus bueno. Com jo? Mira.
Bueno, el teu és massa, ja. Estàs aquí abocat al...
No, perquè tinc... Avui tinc poqueta veu, també. Ah. És el bé. Que ja ens hem de cuidar.
Clar.
Ah, va fer fred la setmana passada, eh?
No.
No?
Què va?
Tio, jo, tenir un fred, jo vaig tenir un fred, perquè el Ferran va dient que sí amb el cap. Sí.
Perquè només vas amb una camisa.
No, i... no, que és de felpa i amb samarreta.
La felpa no fa res, deixa't d'història.
Jo, dissabte i diumenge, que vaig sortir de casa sí. abans de les 5 de la matinada, fred. Fred.
Feia molt de fred. I aquesta setmana diuen que... baixaran també Baix. Molt les temperatures. Ole, ole.
Bueno, ahir feia una calor, ahir a la nit.
Ahir sí.
Ahir vaig sortir.
Era estrany.
I aquest matí també està.
I aquest matí bé. També fa calor.
Sí. Escolteu, va ploure la setmana passada també. Bueno, bona notícia, tot i que fos poc.
A Bots i Barrals.
Va nevar.
Bueno.
Va nevar més que va ploure, diguem-ne, al sí. Pirineu.
Bueno, no està malament.
I des d'ahir sabem que els estanys... no, les reserves d'aigua, els estanys no. Les reserves d'aigua... de Catalunya ja estan al 16%, que això vol dir que d'aquí res entrarem dies... Igual alguna setmana, però jo crec que dies entrarem en fase d'emergència en Catalunya, per tant, fora dutxes dels gimnasos, entre altres mesures que prendrà el govern i que precisament avui signarà en un decret. Com ho veieu tot plegat, això a la sequera? Fàcil, difícil solució, eh?
Sí, difícil
Aquí,
solució.
O plou o plou.
Ja. I clar, hi ha mesures pues, que seran molt impopulars, però clar, per exemple, com les dutxes als gimnasos, clar, també tenim en compte que molta gent el que feia era dutxar-se al gimnàs. I clar, com aquella aigua no la pagues tu directament, allò, uh-huh. pues, bueno, alegria, que corri l'aigua.
Clar.
No
sé. Clar.
Difícil.
La meva gran pregunta... Ara en parlem tots de la sequera una miqueta, eh? Però la meva gran pregunta, sobretot plegat, és per què restringeix l'aigua als gimnasos, per exemple, que ho estan notant i ho notaran, els centres esportius també s'ha fet, però no als hotels,
ja
on està demostrat ja. que el turista gasta unes quantitats ingents d'aigua. Ai, l'aigua és de casa nostra, escolta'm, que no ens ve de fora.
Sí, és una incongruència, no?
Hi ha a vegades incongruències sí. en aquesta vida que, home, algú ens hauria d'explicar, no?
Sí, perquè a més és veritat, tu, als hotels la gent no mira com van allà i, bueno, com si no hi són a casa, no? Uh-huh. I és veritat que no es mira. Encara que hi ha hotels que la sortida de l'aigua la tenen com més restringida o el tipus uh-huh. de grifos i tal, tot i així no és suficient per lo que fa el turisme, no?, quan ve.
Mm-hmm. Montse, com ho veus tot plegat, això de
sequera? Jo trobo com una lògica aplastant lo dels hotels, com paga la gent i com tots hem abocats tots a la fascinació del turisme, pues aguanta, macho, ja està, no hi ha, clar, no hi ha un altre. És que mentre siguin així, no hi haurà remei, mm-hmm. no? Jo, a l'estiu, a les platges, jo no sé d'on ve aquella aigua, però és de vergonya les persones que estan contínuament pulsant uh-huh. a la xeta per fer-se neta els peus, que només surten d'allà, se les tornen d'això.
Bueno, ara ja no.
I famílies senceres, dic, senyora, ja n'hi ha prou d'aigües, ja està bé.
El que passa que ara les dutxes a les platges sí, ja no...
No, no, millor, ja millor, però això ho han de fer també en altres llocs.
Clar.
Camps de futbol, no es reguen, no? I que no...
Ara no.
Ara ja no. I tampoc es reguen lo de la peloteta i amb el palet.
Què és la peloteta i el palet?
El golf.
El golf. El golf.
Sí. Els camps de golf. Tampoc.
Tampoc es reguen. Ui, estaran, bueno, estaran tristíssims, eh? Que no tenia jo verd. Oh.
Tens una mala llet?
Que va. No, que és molt bona la que prenc, eh?
Sí, eh? Sí. Ja. No sé si heu llegit avui les notícies ja a aquesta hora, però al matí us informàvem de tot el que està passant segons aquestes investigacions de La Vanguardia, El Nacional, El Diario.es, el diari Ara també n'ha tret alguna cosa sobre l'Operació Catalunya, la famosa Operació Catalunya arran del procés independentista del 2017. Ho dic perquè sabem que hi havia algú per allà, ja ho sabíem. Però estem sabent una quantitat de coses i encara crec que en sortirà més els propers dies. Com, per exemple, que l'aleshores ministre de l'Interior entregava sobres a Mariano Rajoy on hi havien informacions falses sobre polítics independentistes i aquelles informacions es publicaven als diaris. Estem sabent que darrere de tot plegat hi havia un nom que segur que us sona.
A veure.
Que es diu Villarejo.
Fixa-t'hi.
L'excomissari Villarejo. Que aleshores ja va dir que la informació sobre Sandro Rosell tenia molts dubtes, el que va ser president del Barça, tenia molts dubtes sobre la veracitat d'aquella informació. I tot i això, és que és molt bèstia, eh? Tot i això, Sandro Rosell va passar 2 anys a la presó per unes informacions que ara l'excomissari Villarejo diu que eren falses. És que...
Aquest senyor deu tindre una hemeroteca, perquè per lo vist pues, ho gravava tot.
Tot, ho gravava absolutament tot.
I clar, i tot aquest rum-rum que ja hi havia, clar, amb això de posar en dubte que la informació posava M. Rajoy i no pogué identificar qui era M. Rajoy, home, això és de vergonya.
No vull entrar tant en el cas, sinó preguntar-vos si això, casos com aquests, tan bèsties, us allunyen de la política o us fa pensar, per molt populista que pugui sonar, però us fa pensar, hòstia, és que la política és corrupta, al final.
Home... evidentment no hi ha un pam de net, no hi ha un pam de net, i a vegades veus que els mateixos poder afectats tampoc per si de cas no després diguin i tu més, pues es guarden uns els altres una mica les vergonyes.
Bueno, a mí no me aleja ni me acerca más de lo que ya pienso o pueda pensar de com és tot això. Vull dir que ja no et refies massa, no? Al final és el dia a dia de lo que veus o lo que vius o lo que passa, no? Però això em sembla demencial, no? Que algú pugui, o sea, parar alguna cosa... Bueno, però només amb això, ja, en altres coses també, que es basen en notícies que no són realitat i després al cap dels anys es demostra que allò era fals, no? Uh-huh. Quanta gent ha patit coses que no li corresponien, no?
També.
Llavors vull dir que sí, t'allunyen una mica de la política,
sí, eh?
Encara que ja a vegades ja estàs una mica lluny, no? Perquè no m'agrada gaire, però bueno, això encara més.
Ho tinc assumit. Ho tinc assumit i trobo que personatges com el Villarejo, que és un personatge bastant mesquí, estable, ell sabia molt bé amb qui se la jugava. I per això, des de l'inici, gràcies a aquesta malfiança que tenia, podem veure coses o sentir coses que, si no, no les haguéssim sabut. Mm-hmm. Però que existeix a tot arreu. Que és una llàstima, sí, però com no els hi cau un llamp...
És una mica el que deia la Eva, eh? El senyor Villarejo, que sempre ha jugat entre la veritat i la mentida. I com que no ho saps...
Bueno, no ho saps, però quan sents una cosa, sí. Ara, jo he sentit coses, com per exemple aquell personatge, que ara no me'n ve el nom al cap, quan va dir... Les hemos destrozado el sistema sanitario a los catalanes.
Sí, el que era ministra de l'Interior.
Sí, claro, en Fernández, no sé cuántos, ¿no? Sí. Pues, no. ¿Qué ha passat? Aquest senyor de Rositas.
Fernández Díaz.
Fernández Díaz. Digo, bueno, pues, y cosas como aquesta la tira. Mm-hmm. No passa res. Es tapen. No, no passa res.
O sigui, clar, jo entenc que surten, surten informacions com aquestes, no, amb tota... amb tota la mala fe del món, si m'ho permeteu. I llavors jo us pregunto, això es fa malfiada a la política? I jo entenc que em dieu, sí, i tant, i tant, i tant, i tant. Però és que darrere de tot això i darrere d'aquests grans partits també hi ha polítics locals que valen molt la pena.
I tant que sí.
Gent de petits ajuntaments que s'ho treballa dia rere dia, no?
Que
i
sí.
Que també són molt perjudicats per aquest tipus de món, no?
Evidentment. Però són els caps visibles els que fan, permeten aquestes, els que tenen el poder permeten que això passi.
Deies, Ferran, afortunadament, eh?
Afortunadament. Un cas, jo crec, és el germà del ministre d'Interior, el que era...
Alberto Fernández Díaz.
Alberto Fernández, a l'Ajuntament, per mi, feia una bona labor. I em sembla pues, totalment oposat a les pràctiques del seu germà.
Eva.
És que aquesta gent no ho tenen res fàcil, no? Perquè tenen que lluitar amb uns medis que no li arriben. Vull dir que si tu vols fer una labor i et trobes una sèrie d'entrebancs i quan arribes més enllà, doncs trobes que no pots continuar perquè la gent no t'apoya, no? Uh-huh. Llavors és complicat, és complicat.
Escolta, parlant del món polític, també vull parlar sobre polítiques i les polítiques que caldrien. Ho dic perquè els darrers dies han sortit dues enquestes que valen molt la pena pel que ens deixa sobre la taula. I és un jovent que amb certes coses, dic amb certes coses, no, jo no soc cap catastrofista de tot això, però amb certes coses fa certa fredat mirar-s'ho, perquè destacàvem dues enquestes... Una que ens deia que els joves d'entre 18 i 24 anys cada cop són menys feministes. Aquesta és una enquesta del Centre de Ciències Polítiques. I una altra que coneixíem avui, una enquesta del CIS, que deia que els homes i els homes joves veuen que això de la igualtat, o això que s'ha venut de la igualtat entre els dos gèneres, el masculí i el femení, és gairebé com un invent que se'ns ha venut i que perjudica els homes.
Pues que s'aguantin.
Pam.
Clar, és que és veritat, ja s'acostumaran. La realitat és molt òbvia. Sí que hi ha moltes diferències. Doncs ara, pues, si no els hi agrada, pues que facin el possible, perquè què vols que et digui? No em fan pena ni llàstima. Dixit.
Per això ho pensa el jovent, eh?
Que ho pensi.
No que ho pensi, però alguna cosa estem fent malament, no?
No ho sé, no. Tantes coses fem malament, escolta'm. Clar, és que arriba un punt, escolta'm... O sigui, no pots protegir la situació de les dones perquè aleshores, ai, pobre, està perjudicant els homes. En què t'està perjudicant? En què? A veure, què diguin. A veure, que posin aquí tot un llistat, que ja la rebatrem.
Mira, farem una cosa. Eva.
Sí, bueno... De totes maneres, les diferències jo crec que continuen i continuaran a pesar de totes les enquestes que hagan. Vull dir que per molt que diguin, mai arribarem a estar amb una igualtat. O sea, penso que mai, a pesar de tot. Vull dir que és molt difícil. Sempre hi ha salaris, en treballs, en tot. Vull dir, és molt difícil. Això ja és algo endèmic que arrastrem i que, bueno, s'hauran aconseguit cosetes, però no... No crec que arribem mai a estar en el mateix nivell.
Uh-huh. Ferran, tu t'has vist perjudicat pel feminisme?
No, afortunadament. Però jo el que també veig és que poder una part d'aquest assumpte és de que per voler-lo solucionar sigui els números. Té que haver-hi una convocatòria X, d'entitat tot, no, és que la meitat tenen que ser dones, la meitat homes. No, la cosa tindria que ser l'expedient i les proves que no consti que és un home o una dona i que surtin i guanyin els més preparats.
Jo entenc el que dius, Ferran, però com que hem vist durant molts anys que a les dones no se'ls ha donat l'oportunitat pel simple fet de ser dones, s'està intentant tractar de ser just i aleshores equiparar-ho. I quan estigui equiparat, aleshores sí, donar el pas, que és el que dius tu.
Clar.
Entenc que va per aquí la cosa.
Sí, sí, sí.
Entenc que va per aquí.
Sí, sí, és que jo ho he viscut per una persona propera, de que hi havia una convocatòria, però clar, és que ja s'ha reservat un tant per cent per dones. No, llavors, doncs, hi havia aquesta creència de que molts homes, però llavors se senten perjudicats perquè poder tenen una puntuació superior a segons quines dones. Llavors, la igualtat té que ser real, que costarà, o que encara ara no hi és, però ha de ser-hi, és això. I clar, amb això, pues, s'ajunta amb el que molts homes ja deien de lo de que passa amb el treball a les cases, que la majoria ho suporten les dones. Si la parella treballa, l'home fins ara deia, no, ja ajudo. No és ajudar, és compartir de veritat totes les feines, a igualtat de condicions. Poder és aquí on s'hauria d'arribar.
Mira, fem una cosa, Ferran, perquè me'n recordo de la dada. Quan diries que una dona, ara us ho preguntaré tots, quan diries que una dona inverteix de mitjana del seu temps, una dona amb criatures, a els fills i a les feines de la llar?
Sí, sí, és majoritàriament, molt més que posa-li el 75 o el 80%. I com a molt, l'home millor farà...
Amores, eh?
Amores, sí.
Ja us he dit ara la dada.
Sí, mira, jo anava a dir 75, també.
No, amores, preguntava.
Sí.
De mitjana...
De mitjana...
La dona, 6,7 hores.
6,7.
Estem parlant, a part de la feina, eh?
Sí,
a part
sí.
del món laboral. L'home... 3,7. La meitat.
Ah, és el que et deia, de que diu que ajuda... Ajudant-nos.
O ajuda, però que no és casa teva.
És compartir, perquè igual treballa la dona també a fora de casa i després a casa té, pues, aquesta majoria.
Clar, això no va així. Montse, què?
Això depèn també de si tenen avis entregats o no, perquè aleshores és menys, no? Però de tota manera jo ho veig molt, molt clar que s'ha de fer això. Jo, acabat de casar, vaig fer una vaga de 2 dies de braços creuats.
Sí?
Home, i tant.
Buena és.
Home, que em ve aquí, que... Escolta'm, vine aquí a seure, que no sé què. Jo netejant, dic, però de què vas? Que hem tingut la mateixa educació, eh? Que a casa ni em feia jo al llit. Ho feia anar, la meva mare, el que sigui. I ara em vens aquí així, doncs apa, ho tens clar. 2 dies de braços creuats. Es va acabar la història. Vam repartir-ho tot.
Fas patir avui, Montse, eh? Tens aigua? Sí, tens aigua. Sí, està ballant aquí com una reina. Heu notat, Eva, el canvi de quan éreu joves a ara pel que fa a drets, les dones?
Bueno, jo fins que vaig treballar tenia la diferència, eh? Del mateix treball home-dona, eh?
Sí, eh?
Tenia la mateixa diferència, vull dir...
No, però en drets no només laborals, o no només a casa.
Home, que ara s'han guanyat més coses, jo penso que sí, que hi ha cosetes que s'han guanyat, però aún així, vull dir, encara falta molt per fer, no? Vull dir, per arribar a un punt que esté equiparativo i que igualitario.
Montse, tu ho has notat de quan eres jove, ara? Guanyar més drets?
No m'he adonat. No, la veritat és que no, i a més, és que... No tinc una mirada global, perquè la societat està fragmentada en sectors. Aleshores, no és el mateix. Un àmbit obrer, una de classe mitja, pues, afolgada, una de classe alta, o sigui que no tinc la visió, ho sento, però no puc contestar amb tota seguretat.
Ferran.
Clar, és que hi ha el fet biològic de que la dona ja de per si suporta a la llar, pues, més càrrega. Llavors, pues, clar, el que està és que l'home, pues, sàpiga acompanyar i fer, pues, perquè no es vegi que la dona sobrecarregada per l'embaràs, per tindre les criatures petites, no sé. Jo crec que, per lo que veig, hi ha de joves pues, que s'impliquen, i altres pues, que... No, no, ja els hi va bé, que la dona arrossegui amb tot.
Déu-n'hi-do. Veurem cap a un caminador plegat. Digues, digues,
Eva. Depèn també de cada persona, de cada situació, de cada moment i de cada estatus de cada gent, no?
Que és el que deia una mica la...
Que és el que deia la Montse. Això és...
En general, segurament que sí que s'ha avançat.
Sí, jo penso que sí, que hi ha algú que s'ha avançat. Ara, jo fins que vaig treballar, no. Vull dir que... Hi havia diferència.
En què ho notaves, Eva?
Bueno, principalment amb el sou, perquè jo feia un treball d'una categoria que no era la meva. I vull dir, o sigui...
I no estava reconeguda.
I no estava reconeguda en aquest sentit, no?
Deixa'm plantejar al revés. Ferran, tu has vist que en les teves feines, quan estaves dins del món laboral, tu has vist dones que per fer exactament la teva feina cobressin menys o tinguessin menys drets? Jo crec que a vegades no ens n'adonem perquè anem fent.
Sí, jo he tingut dos menes de feina, amb una totalment d'homes, no existia, anar a reparar televisors dones. Val. I després, amb l'altra etapa, començava a haver-hi alguna dona taxista.
Compte que han crescut ara, eh? Que han crescut, sí, ara n'hi ha més.
Sí, sí. I llavors, pues, sí, al començament, pues, inclús mateixes dones ja no estaven... si podien triar, no triaven que anés una dona. Ja no la valoraven.
Hi havia reticència
per mateixos usuaris, usuàries, no? Uh-huh. I després, no, ja últimament pues, veies que hi havia més i que... No, que eren totalment vàlides com podia fer un home, però per això dic que aquesta problemàtica, com pot ser en general, també les mateixes zones tenen una part de poder incidir en que la igualtat sigui.
No recordeu fa unes setmanes a la Ursula von der Leyen que estava en una reunió amb un, bueno, no sé quines eren aquelles personalitats, però havia un d'ells que era africà i li va donar la mà a tots els homes i a ell ja no.
Sí.
I és un nivell més alt, ja no pot ser, no?
Sí. Això em sembla que li va passar a la Ursula von der Leyen.
És el que et dic, la Ursula
von der Leyen. Sí, li va passar que en reunió, pues, no...
Ella es va quedar amb la màgica un dia.
I inclús una altra vegada, pues, que es tenia que reunir i anava amb l'altre, amb el Michel, i hi havia seients per ells. Sí. I per ella, pues, com aquella que diia, amb un tamboret al costat. No.
Mare.
O sigui que això és un indicatiu del que passa.
Sí.
A nivell global. O sigui que... Què més?
Mira, minut i mig i arribarem pràcticament, eh? I arribarem a 10:45 del matí. De seguida anem a publicitat, eh? Però abans sí que... És que ho hem dit, avui a tot l'equip ens fa moltíssima il·lusió, de veritat, eh? Moltíssima il·lusió l'entrevista que farem a les 12 del migdia.
Aquí.
No us la perdeu. Heu vist La Sociedad de la Nieve? La pel·lícula?
No.
Ferran tampoc. No. Canvio. Heu vist Vivent?
Sí.
Vivent sí que la vaig veure.
Vivent sí, eh?
Sí.
Vivent sí, veus? Veus com canvia? Ai, punyeteus.
No, és que va, no, ho vaig passar fatal. I vaig dir que...
Sí, no és una història agradable.
No és un tipus de pel·lícula que...
Val. Doncs avui entrevistarem a Pablo Vierki, que és l'escriptor d'un llibre que va sortir el 2014, que es diu La Sociedad de la Nieve, i en això es basa Bayona per fer aquesta pel·lícula. I és un llibre d'entrevistes a tots els supervivents que 30 anys després, aleshores, el 2014, va aconseguir doncs, aquestes entrevistes, els supervivents van voler parlar per primera vegada i obertament sobre tot el que va passar, etc etc. Així que tindrem l'escriptor del llibre, però també tindrem a Daniel Fernández Strauch, que està a Uruguai i ens farà el favor d'atendre'ns, i que és un supervivent del que va passar als Andes xilens amb tota aquella tragèdia. Em deixeu que us llegeixi algun fragment del que explica Daniel Fernández Estrau, sobretot plegat?
Sí.
Comença dient, en el seu capítol del llibre, un día antes de la partida mi madre había hecho mi torta de frutilla preferida. Esa noche le dije, guárdamela en el congelador que la como el lunes, cuando regrese. Y ahí quedó, guardadita en la heladera, intacta, porque ella no permitió que nadie la tocara. Cuando regresé el 24 de diciembre, mamá la sacó del freezer, del congelador, y como la cosa más natural del mundo, me recordó que la tenía, que tenía el postre servido en la mesa, como yo le había pedido. Mientras la comía, la observaba y pensaba, ¿qué fue lo que ocurrió, mamá? És bèstia.
La pell de la gallina.
És bèstia. Encara us llegiré algun trosset més. Per exemple, ell relata, no?, la importància que va tenir fer molt equip amb totes les persones que van quedar penjades allà als Andes xilens, la manera en què feien equip, la manera en què guardaven les coses, però tothom sabia on estaven les coses i ningú les robava. Tothom sabia que podia anar a fer... Ell explica que tothom sabia que podia anar a fer una cigarreta, per exemple, que ell era l'encarregat de guardar les cigarretes, però que tothom se les racionava, que ningú volia enganyar l'altre, no? La sinceritat, malgrat tot. Ell explica per què vol parlar 30 anys després, ara en fa 50, però 30 anys després, per què en vol parlar de tot plegat. Diu que la seva història no és seva, és de tothom, i de tothom que la vulgui escoltar. Parla, com deia, de tota la gestió de l'equip. I hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, que ell en parli en aquest capítol, i que el tinguem avui per parlar-ne de tot plegat, i ara us explicaré per què. Us llegeixo el paràgraf i de seguida sabreu per què. Ell diu, esa radiecita, cuánto nos hizo sufrir y cómo nos devolvió el alma al cuerpo. Después de la terrible noticia de que nos habían abandonado, la radio quedó olvidada. Nadie tenía interés en escuchar ese pedazo de plástico del mal agüero. Luego vino el alud, cuando la nieve la cubrió y la radio desapareció. A los 20 días, sacando restos de la nieve del interior del avión, reaparece la radio. La llevo afuera, al sol, la abro y la pongo a secar sobre el fuselaje. Y a pesar de haber estado bajo la nieve durante tanto tiempo, volvió a funcionar. Ni siquiera las pilas se habían arruinado. Como teníamos apenas esas dos pilas, había que cuidarlas como el oro. Y por eso escuchábamos solo en los momentos imprescindibles, que era el informativo de las 7:30 de la mañana hasta las 8:10, en la radio uruguaya, El Espectador, que lográbamos sintonizar. Se convirtió en una rutina dolorosa, pero necesaria, salir antes del sol con el viento gélido de la montaña, estem parlant de temperatures de 30 sota zero, alejado del avión, generalmente solo, con la radio contra el oído, esperando la voz salvadora que nunca llegaba.
Qué emoción.
La ràdio. Sempre la ràdio. Anem a la publicitat i en parlem d'això.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia.
l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 35 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem fent aquesta xerrada d'avui amb Ferran Serra, amb la Eva, amb la Montse, en fi. Us llegia aquest fragment, abans d'anar a publicitat, que escrivia el supervivent de tota aquella tragèdia que va ser la dels Andes xilens, i que escrivia un dels supervivents, Daniel Fernández Strauch, i deia la importància de la ràdio, no? Allà dalt, a gairebé 5.000 metres d'altura, a temperatures gèlides, a 30 sota zero, i tot i així, la ràdio és el que generava molta esperança, no? Ahir es va començar a celebrar un any d'importància cabdal per a aquest país i pel que significa la ràdio. 100 anys d'història de la ràdio al nostre país i a tot l'estat espanyol, amb Ràdio Barcelona al capdavant i aquest EAJ1, que em comentava el Ferran, em deia EAJ1. Va ser el primer que es va dir, sí, per aquell micròfon, aquell EAJ1. Deixa'm que us pregunti què significa o què ha significat per a vosaltres la ràdio. Ferran.
Mira, dues coses molt fàcils. El tornar del col·legi del migdia, escoltar la ràdio perquè feien un conte, tambor, i la tarda també hi havia el cascabel, que era també de contes. I recordo molt d'allò de que acabar de sopar i la família tots escoltant la ràdio. Recordo el programa aquell de l'Oliveres. Ustedes son magníficos, son maravillosos, no sé què.
Són magníficos.
Sí, algo així, sí. I jo m'encantava, i una de les coses que m'agradava era la sintonia del programa, que era de la Sinfonia del Nuevo Mundo, de Dvořák. Amb això em vaig aficionar a la música clàssica.
Sí, eh?
I estar-los allà sentint cada dia. Era el punt de tota la família allà.
És preciós perquè la ràdio té això. Saps què té, Ferran, la ràdio? Que n'estàs parlant i t'emociones.
Sí.
Això ho té molt, la ràdio. Eva?
Sí, la ràdio, a part de tot el que ha dit el Ferran, és veritat que és a més és la companyia invisible que sempre t'acompanya allà on vagi. Jo, que he sigut comercial, vull dir, moltes hores de cotxe i d'estar als migdies que se fan eterns, vull dir, la ràdio sempre doncs està allà i sí, és la companyia. A més, així, mirant cap enrere, no?
Sí,
amb la família, amb els programes, estar fent els deures, o amb els pares i bueno, els contes i tot això, la ràdio sempre és la... Pots fer tot el que vulguis i t'acompanya, no?, per tot arreu. Vull dir que no necessites parar de fer el que estàs fent perquè és això, és companyia i és... Bueno, és fantàstic.
Montse...
La meva infantesa també està molt lligada,
sí?
a la ràdio, perquè ja s'escoltava moltíssimes coses. Els contes eren per mi i cantaven el Colacau, recordo també, però després estaven les senyores, i com estaven moltes hores a casa, que si la Elena Francis, que si la Marrosa...
Clàssica.
Mare de Déu, quin rotllo, no? Ai, que drames.
Quins drames, però ens hi passàvem hores, eh?
Hores, però jo t'ho dic, que com no sortia gaire de casa, estava sempre amb la mare, o amb la veïna, m'entens? Doncs, i l'altre que a mi m'encantava i que ens aplegava a tots era el Zorro Zorrito, para mayores y chiquititos. Sí. Però després ja no l'he sentit tant, eh? I em vaig convertir més de discs i de tele, ho sento, però bueno...
Després en parlarem, de la tele,
sí,
també.
Vale.
després en parlarem de la tele, però abans sí que és veritat que anàvem a publicitat, Montse, i em deies la importància de la ràdio. Sí. No, ja no per un mateix, sinó pel país, no?
No, i per moltes coses. No,
I per mi en el cotxe és una companyia extraordinària, t'ho dic de debò, eh? I si estàs treballant, també. Perquè la tele la utilitzo com si fos la ràdio. Llego i me'n vaig. Ja està, i estan parlant, doncs pues, estupendo. Tonteries, però bueno. Dic que parlen de vegades tonteries, però és igual. La ràdio és una mica més interessant. Sí, sí, no, és
veritat,
no és per adular, no, estudi de debò, és més interessant, perquè diuen que de vaginada de vegades a la tele.
Ferran.
Mira, jo equiparo la importància de la ràdio amb la lectura. Llegeixes i t'involucres amb allò, t'afecta. I la ràdio també provoca que t'imaginis amb el que té, amb el que estàs sentint. O sigui, és molt... I, bueno, treballant, doncs, no diguem, jo tants anys fent el taxi, la ràdio era la meva companyia.
Home, clar, t'ho diràs, no?
Sí.
Ho usaves durant hores i hores.
Sí, sí.
Hi ha una frase molt, molt famosa dins el món de la ràdio, jo no sé qui la va dir, eh? Si ho sabia, no me'n recordo, que té molt a veure amb el que deies, Ferran, que deia, háblame para que pueda verte. Sí, això és la ràdio.
Sí, sí,
háblame
sí,
para que pueda verte. O el lema que resa precisament aquesta emissora. Ràdio Estel, escoltant sentiràs. Que també és molt maco i també m'agrada molt.
Emocions.
Exacte, sí, sí, sí.
Sí.
La ràdio que ha passat també per un procés històric cabdal importantíssim. Ho dic perquè... va aparèixer a la televisió, que s'havia de carregar la ràdio. No va poder. Va aparèixer el vídeo. Se'n va fer fins i tot una cançó. Que van dir l'estrella de la televisió, l'estrella del vídeo, matarà la ràdio. Tampoc se la va carregar. Va aparèixer internet. I lluny de desaparèixer la ràdio es va fer seu al món d'internet. I a partir d'aquí pots escoltar la ràdio allà on vulguis. Jo puc posar a través d'internet una ràdio de Texas. I la puc escoltar en directe, ara mateix, si vull. Va aparèixer el món del podcast, gràcies a internet, que és escoltar no només la ràdio d'on vull, sinó la ràdio d'on vull i quan vull. I així s'ha anat acomodant a tot arreu, eh?
Clar, és que una de les coses és que en aquests primers temps que estem dient de la ràdio, també l'havia d'escoltar sapiguent el que estava dient, perquè com tot era mitjans oficials i després amb una dictadura, pues, la cosa era molt relativa. I cosa de que si no ha mort la ràdio és perquè amb la, diguem-li, democràcia i avançar, pues que hi ha una pluralitat de que sap el que pots escoltar. Saps qui, segons qui, què és el que te podrà dir o no podrà dir, el que te pots enfiar o no.
La noche de los transistores.
Sí,
sí, home.
23F.
Sí, sí, 23F.
Sí, 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 sí.
No es diu la noche de la televisió.
Sí, 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 no.
Es diu la noche de los transistores.
Sí, sí.
El botanito que va anar cap allà. Ho recordem tots, eh? Sí. Amb uns 600 i va anar cap allà, corrent.
Hi ha moltes coses.
Moltíssimes.
Importància de la ràdio. I jo que parlaves abans del feminisme i tot això, bueno, la meva companya Consol, que feia una secció que es deia Pioneres de la ràdio, hi ha una sèrie de locutores gràcies a les quals avui moltes podem estar aquí, és a dir, la Maria Ballester, sí, la Maria tant. Matilde Almendros, la Odette Pinto, vull dir, totes aquestes dones no ho van tindre gens fàcil, perquè encara era un món d'homes i moltes coses no li deixaven fer. Després hi han hagut coses com la Torre Eiffel, que gràcies a la ràdio pues està en peu, no? Perquè la idea era tirar-la i la van utilitzar de transmissor.
Sí, sí.
Que la ràdio sempre ha tingut moltíssima importància i la sigue teniendo, no?
Sí, que interessant el que ha dit, no ho sabia això de la...
No sabies?
Lo de la Torre Eiffel, no. És que soc molt ignorant, escolta, a mi m'agrada que m'expliquin coses.
És que de la Torre Eiffel s'havia dit, i no era veritat, de que la...
Que venia a Barcelona.
Que la volien fer a Barcelona.
No és cert, això és un mite.
No és veritat.
Sí, sí,
va,
és...
perquè va...
Encara corre,
hi ha
eh?
Dos anys, sí, sí, hi ha aquella corre i
no, 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 no és cert, no és cert. Més que res perquè no coincideixen les dates.
Les dates,
entre
exacte,
altres coses.
Exacte.
Recordeu, ara de seguida parlarem de televisió, Montse, però o sigui, teniu present el vostre primer record amb la ràdio? Si us pregunto, quin és el si penseu en ràdio, quina és la vostra primera imatge o el primer que escolteu?
Jo, per el que t'he dit, el dels contes,
sí.
I que una vegada em van portar al carrer Casp, Ràdio Barcelona,
Ràdio Barcelona,
el programa benèfic que era el senyor Dalmau i el senyor Vinyes, i recordo veure aquell món de que el que havia sentit, allò, posar-li cara a aquell personatge. I recordo pues, com l'emoció d'haver vist allò, un programa en directe. De la ràdio.
Has canviat el carrer Casp pel carrer Comtes de Bell-lloc. Cosa que em sembla molt bé, Ferran.
La part de, bueno, a part dels contes, Ràdio Joventut.
Ràdio Joventut, sí senyor.
Ràdio Joventut era una de les emissores que més escoltava de música i de tot. Era...
I tant.
La que més.
Ja també s'apartava una mica de les línies oficials. Sí.
Mira, la Ràdio Pirinaica hi havia també, que s'apartava de les oficials. En fi, Montse.
Jo també soc dels contes i també del futbol, dels diumenges, que...
José María García, que l'anomenava abans.
Que anaven sempre a casa del germà de meu pare, i allà es muntaven uns sidrals, allà, gol, no sé quantos, i a mi em tenia allà... Allò, em trobava tan espectacular tota aquella cosa, perquè... el feien viure els que estaven transmetent el partit, t'ho feien veure, és que era una cosa extraordinària.
Ja em perdonareu, però hi ha una anècdota que he d'explicar. Si parlem de ràdio, jo sempre l'he d'explicar, aquesta. Els oients deuen estar fart, deuen pensar, Joan, una altra vegada? Sí, una altra vegada. Històries de boleta, cebolleta. Jo sempre dic que em dedico a la ràdio gràcies a la llet en galetes. El meu primer record de la ràdio va ser quan jo era molt petit i anava a l'escola i la mare em posava la llet amb galetes allò per esmorzar abans de sortir de casa i jo escoltava una sintonia que era Cròniques d'un Pueblo.
Sí.
I deia, una veu molt greu deia, protagonistes, programa independiente de la mañana, edición número... I llavors saludava un senyor que es deia Luis del Olmo, perquè jo no sabia ni qui era, i que començava a explicar coses que jo no entenia res de res, però que aquella veu m'encandilava, no? I se'm va quedar l'olor, que em direu, fa olor... Mira, Cròniques d'un Pueblo, ja ho tenim aquí. Ara m'ho mencionis, eh, José? I se'm va quedar l'olor de la llet en galetes. Jo escolto aquesta música, dia d'avui, i recordo l'olor de la llet en galetes.
És que això és veritat, eh?
La magdalena.
Sí.
Això és així. Això és així.
El que et deia abans...
Allò em va enamorar tant...
Sí.
Que avui m'hi dedico.
Que et desperta els sentiments.
Sí.
El mateix
sí,
que ho comparava amb la lectura, pues, hi ha sons i veus que t'influeixen molt.
És brutal. Vols parlar de tele, Montse?
Pues bueno, si ens ho fas fer, jo sóc molt obedient.
Si ens ho fas fer, eh? Posa. I per si no coneixeu això, coneixereu això. Què et sona, Montse, això? Aquesta sintonia?
No sé, que és aquello de l'1, 2, 3, no?
Ai, gairebé. Això és l'Àngels Casas Show.
Ah, sí, l'Àngels, sí, que maco.
Per cert, un record per l'Àngel Casas, un dels grandíssims de casa nostra i del món de la televisió. Per què hem posat això? Perquè avui dimarts, un dia com avui, es compleixen 40 anys de les emissions regulars de TV3, de Televisió Pública de Catalunya. Déu-n'hi-do, els mitjans estem de celebració,
sí,
eh?
Sí, és el que t'anava a dir. Un any d'aniversaris, eh?
Exacte. Sí. Que definia, aleshores, quan va començar a definir la seva graella, amb una programació estable i diària de 15 hores setmanals. No sé si et recordeu, en Joan,
el Joan Pere,
Pere, quan va sortir...
Tan jovenet i tan primet.
Bona nit a tothom. Sí.
Joan Pere.
Sí, la tinc ben present.
Clar, 40 anys. Jo no hi era, però gairebé. A punt estava. Però no hi era. Per tant, jo això sí que no ho puc explicar. Però com veu viure vosaltres l'aparició d'una televisió pública de Catalunya com TV3? Montse.
No sé què dir-te. Perquè no em va emocionar particularment.
No?
La veritat. No. Perquè en aquest moment jo estava vivint en un ambient que era bastant espanyolista.
Uh-huh.
I, bueno, vaig trobar que
però
estava
no
bé.
Però no es va viure algú com algun gros? Encara que no emocionés.
No ho recordo, mira, ja està. No et puc dir una altra cosa. Però, perquè fa 40 anys, però... No recordo que fos una cosa molt espectacular. Mm. A mi, personalment. Després sí que m'ha adonat que sí que...
Després sí, eh?
Home, i tant, per favor, clar. I el que vull és que encara millori més. Perquè ha tingut un momentet de... que semblava...
Espera, abans de parlar del futur.
Vale.
No. Sempre, igual que et preguntava què ha estat per tu la ràdio, sempre preguntava què ha estat per tu, TV3.
Ara, per mi, és molt important en el dia a dia. O sigui, sempre poso TV3... Fins i tot quan marxo i deixo els gossos, li poso TV3. Ah, perquè aprenguin.
Montse,
okay,
ara em faràs renyar-te.
Per què?
Perquè els gossos se'ls hi posa a Radio Estel.
No. Poso TV3, ho sento.
Mira, farem una cosa. En una habitació els deixes TV3 i a l'altra, Radio Estel. Que vagin on vulguin.
Que trin.
Vagin. Així fan zapping els gossos també, saps el que vull dir? Eva,
bueno, jo...
tu recordes?
Bueno, a veure... A casa meva potser veiem més...
Televisió espanyola?
Sí, televisió espanyola, eh? El meu pare era català, però la meva mare era de Cádiz. Llavors es veia...
Era un gran clàssic, també, sí. Televisió espanyola, llavors... que tenia emissions a Sant Cugat, per cert, i que també es feia televisió en català.
Ara, també és una emoció... Sí, això sí que recordo de pensar de tindre una emissora catalana, no? De veure una televisió...
La nostra
televisió, no? Això sí. Bueno, i sí que la veig... La compagí, no?
Amb Radio Estel.
Amb Radio Estel, no, això?
Ara.
Radio Estel és el primer,
no? Molt bé.
Ferran.
Sí, home, jo recordo molt emocionat el Joan Pere.
Mm-hmm.
I, bueno, ja ho vivia, perquè jo llavors era quan em dedicava a l'assumpte d'arreglar televisors, la feina d'anar, que molts per poder sintonitzar llavors i preparar-los ja pel nou canal. I el que deies és que, clar, veníem de que Televisió Espanyola l'últim dimarts de mes feien un programa en català, Giravolt, i feien o teatre català, una uh-huh. vegada al mes. Jo estic parlant de bastants anys abans. I jo recordo una vegada d'anar... Anava de llavors ajudant un tècnic, aprenent, i estàvem a Sant Ildefons, a Cornellà.
Mm.
I, clar, nosaltres aquell dia era molt... a mi m'agradava perquè Televisió Espanyola tancava a les 4 i no tornava a començar fins a les 6.
Sí.
Llavors, per poder anar a treballar, arreglar televisors, pues, tenien que portar un aparell que es deia Mira, que era, emitia una carta d'ajust. I llavors... Aquell dia pues, ja no feia falta. Total, que estem treballant i les persones que havien allà estan veient allò i dicen «Anda, se coge una emissora estrangera!».
Recordeu... torno, eh? Recordeu algun programa mític de TV3? Quins són els programes que han marcat la vostra història?
Hi haurien tants que ara no sabria quin triar. Mira, el primer que em va agradar va ser la primera pel·lícula que vam fer, que era del Zulu, que era d'aquell de la guerra dels anglesos i els d'allà de Kènia, i veure parlar amb... en català, pues, clar. Una sorpresa, no?
Clar, hi havia, mira, ja t'ho ajudo jo, Ferran, hi havia el Fili Prim,
sí.
Hi havia el Tres Pics i Repicó, sí. Hi havia totes les telenovel·les.
Sí, el Bax i l'Encarregat.
El senyor Bax i l'Encarregat. Hi havia totes les telenovel·les que van començar, si no me'n recordo malament, amb el Poble Nou.
Poble Nou, sí.
Sí, en català, sí.
Sí. Clar, i després el que... Clar, jo aquella època no ho veia perquè treballava, però tenia la creença de que havia durat molt, i no, va ser només una temporada que de Poble Nou. Totes les altres sí que han sigut llargues i demés, no? Però...
I això passa, també, a vegades.
Sí.
Les Tresines, que sí, tots ens pensem que és llarguíssima, sembla que té 6 o 7 capítols, eh?
Sí, sí.
O igual algun més, eh? Però en té molt pocs.
Sí, però quan les repeteixen, veus que...
No,
com si diguessin d'actualitat. Uh-huh. Són les coses que ho vius una altra vegada.
Clar. Mira, m'estan dient el Digui Digui, el Tres Pics i Repicó, la Paradeta... Sí, n'hi ha molts, l'Ester que m'envia més missatges de programes que feien a TV3. Tu quin recordes amb especial il·lusió, Montse?
No, la veritat és que són els informatius.
Sí, eh? Per tant, estàs contenta després, anys més tard, eh? Perquè això és molt més cap aquí, de l'aparició del 324.
Sí, però no... És que no la veia. Aquest és el problema, com no la veia no tinc referències.
Mhm. Eva.
Bueno, jo, bueno, a part de, bueno, d'alguns programes aquests, el de Poble Nou sí que...
Poble Nou sí,
això,
la novel·la.
M'encantava, però a més és que...
Un joveníssim Jordi Boixadera.
M'encanten els actors catalans perquè són boníssims. En general, el teatre català i els actors catalans, per mi, són boníssims. I aquesta, el de Poble Nou sí que aquesta jo la seguia, no?
Quan
feia. La que recordo també és l'Estació d'Enllaç.
També.
Com el Pou.
Sí, sí.
No hi ha Pou.
I hi ha cap aquí, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, sí, sí. El cor de la ciutat... Sí. N'hi ha hagut moltíssimes.
Sí, 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 sí,
n'hi ha hagut moltíssimes. Perdona, que han fet, per mi, no sé si ja estareu d'acord o no, però les telenovel·les de TV3, més enllà de que sigui una telenovel·la, que està molt bé, i que entretingui, que també està molt bé, han fet dues grans feinades en aquest país. La primera, posada en relleu, posar-nos un mirall de societat que som.
No, que tenien una qualitat...
Sí, sí, que... posar de relleu el com vivim nosaltres, sí. Posar-nos un mirall davant, sí. I dir, escolta'm, som així, fem això, es tracten aquests temes que són els que es tracten a l'actualitat, i una altra importantíssima, la perduració de la llengua.
Home, impossible.
No.
Sí, sí, gràcies a la telenovel·la. No. Montse, et mataré com t'allunyis més del micròfon.
Oh. Ja no m'allunyo. Senyors oients, el tinc aquí al nas, eh? Us asseguro.
És que li vaig fer pobre.
Per favor. Doncs això que deia de Poble Nou va tenir una repercussió molt important pel barri,
sí.
Perquè es va descobrir Poble Nou.
Sí, sí, sí.
I avui dia, a l'estiu, quan vas a Poble Nou...
És fantàstic.
O sí, no ho saps bé. Tothom parla idiomes tret del català, perquè està ple de turistes. Un dia que estava passejant per allà, una senyora em va parlar en català, digo, Déu, gràcies, una que parla català. Escolta'm, perquè ja has de parlar anglès. O sigui que sí, sí, molt bé, però es va descobrir el Poble Nou en aquell moment.
Sí, després es va redescobrir el barri de Sants amb altres sèries. El barri de Sant Andreu també es va redescobrir amb el cor de la ciutat.
El cor de la sembla ciutat,
que
sí.
Jo diria que era Sant Andreu. Mm. Això en Pol Corredoiro sabrà que és un gran amant de les telenovel·les de TV3.
I Vent de Pla també ha sigut molt bona.
Sí, mira, Núria Ros, com t'aplaudeix. Sos directora d'aquest programa, és absolutament fan de Vent del Pla, que es va rodar a Breda.
Sí, sí.
En fi, la importància dels mitjans.
A part de la importància de... per la transmissió del català, uh-huh. És que tenien una qualitat.
Absolutament.
Hi ha gent que deia Culebrón,
no.
Les telenovel·les amb una qualitat tècnica i dels intèrprets...
I el que deia una mica la Eva, i a més, mira, és que m'ho deia en José fa un moment pels auriculars, grans veus de doblatge,
sí.
surten de Catalunya.
Sí.
Espanyol. Grandíssimes veus de doblatge. Escolta, que ho hem de deixar aquí. S'ha fet curtíssim.
Oi, sí.
Doncs ens hem estat d'una hora, eh? Ferran Sarra, Montsalamua, Eva Vives, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Escolta, recomanació, escolteu avui l'entrevista a les 12 del migdia.
Vale, sí.
Posa aquestes gossos, Ràdio Estel, Montsa. Fes el favor.
Faré.
Fes el favor.
De tant en tant.
Gràcies. Que vagi molt bé.